I en el temps, s'han de descompte d'aquest dilluns 16 de novembre de 2009, estem ja per repassar la jornada basquetbolística. Començarem, com sempre, amb marcadors i classificació del grup segon de Copa Catalunya. El Club Bàsquet Sitges jugava el passat dissabte davant l'Hospitalet B i va aconseguir una contundent victòria per 78-52. La resta de marcadors van ser aquests: Albert Disseny 79, Viladecans 80, Artés 81, Grup Barna 70, La Torrassa 68, Bàsquet Sant Boi 71, Ramon Llull 61, Gavà 46, Martorell 64, Reus Ploms 61, CC 80, Vendrell 88, el ja comentat Club Bàsquet Sitges 78, l'Hospitalet B 52 i Tàrrega 60, Castellbisbal 89. Continuem anant al capdavant de la classificació, el Viladecans Sant Gabriel, 8 victòries i una única derrota, les mateixes que l'Artés. El Castellbisbal és tercer i atenció perquè el Club Bàsquet Sitges se situa quart en aquesta classificació del grup segon de Copa amb 6 victòries i 3 derrotes. Com els dèiem, el passat dissabte, el conjunt que entrena Daniel Sampere va apallissar l'Hospitalet B, 78-52. Comentem una miqueta que els parcials van ser de 21-6 al primer quart, 14-15 al segon període, 23-18 al tercer i 20-13 al quart i definitiu. Un equip, el del Sitges, que comptava amb les baixes de Palou, Xavi Sabater i una de darrera hora com era la d'Edu Piñero. Per això el míster va haver de comptar amb jugadors júniors com l'Álvaro Roca, el Carlos Nogales, el Ferran Gràcia i fins i tot el cadet Nacho Velasco. Una contundent victòria que ve a confirmar el bon moment que està visquent l'equip, sobretot quan juga els seus partits aquí al pavelló de Pinsbens. En parlem de tot plegat amb l'entrenador, amb Daniel Sampere, a qui saludem. Daniel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, de moment, aquí, a casa, no hi ha cap mena de problema. L'equip està traient els partits d'una manera, doncs, molt solvent.
Sí, la veritat és que sí. També és cert que els rivals de, que estan al capdamunt de la classificació encara no han vingut per cap a casa, no? Però sí que és veritat que l'equip està mostrant una confiança plena sobre quan juga a casa, no?
Una diferència de més 26, i això, com deia ara fa uns moments, que teníeu les baixes del Palou, el Xavi Sabater i fins i tot aquesta última de l'Edu Piñero.
Sí, correcte. La veritat és que últimament no estem tenint sort amb les lesions. I bé, se'ns presentava un partit que a priori creiem que seria complicat per la lluita físicament, no? Però no, la veritat és que vam estar molt concentrats i la gent va estar amb molt bona feina i solucionant el dèficit físic amb actitud i estan concentrats. Uh-huh. No?
Em quedo una miqueta amb aquest primer parcial de 21-6, una de dos, o el nivell defensiu de l'equip va ser molt bo o l'Hospitalet no en van sumar ni una.
Bueno, a vegades mai saps per què, no? Si per una cosa o per l'altra, no? El que sí que et puc dir és que, a veure, també és cert que quan tens baixes, doncs, els altres jugadors es concentren i se saben molt més importants, no? Estan amb 8 jugadors sèniors, doncs la veritat és que durant la setmana ja vam estar treballant amb el fet de dir, bueno, serem pocs i entre els que som ho tenim que treure, no? I això fa que el jugador se senti des d'un bon inici important i decisiu en el partit, no? I doncs això va fer que la gent estigués molt, molt concentrada i això ens va donar també, evidentment, l'encert i ens va donar l'avantatge inicial, no? Mm-hmm. Però bueno, també és veritat que l'equip rival no va estar encertat.
Més ajustat va anar el segon període, en què ells es van acabar imposant per 14-15, però bé, la resta ja, com ho assenyalen els dos últims parcials, 23-18 i 20-13, doncs l'equip ja va tornar una miqueta al bon camí, no?
Sí, i també l'equip rival, al no veure possibilitats, també baixa una mica els braços, també veu que el partit se'ls fa costa amunt i bueno, la veritat és que és que nosaltres doncs bueno, vam saber mantenir també el nivell en moments que, sobretot al final del segon quart i principi del tercer, que es van posar 8 o 6 punts i l'equip va saber reaccionar i va saber mantenir la tensió i la intensitat, no? I llavors, la veritat és que en aquest sentit doncs vam tindre un final de partit plàcid.
Tornant al tema de les baixes, Dani, de les tres que hem comentat, Palou, Sabater i el Piñero, les tres són de llarga durada?
No, home, de l'Edu més que res era per molèsties que notava i el no saber encara si podria el jugar, doncs podria fer-li que tot es retrecés, no?
És a dir, que l'Edu pot estar a vendre
ell. Era més un tema de prudència i aquesta setmana sabrem amb exactitud si podem comptar-hi o no. I si al final doncs té una lesió, doncs sàpiga si és més petit o més gran, no? Però era un tema més de precaució. Perquè fins que no tinguem la prova mèdica que no confirma, doncs no ens podem aventurar, no? I la de Xavi i la de Guillem, doncs desgraciadament sí, perquè, bueno, el Xavi té per bueno, fins a després de Nadal segur que no pot i bueno, anem a veure si arriba pel primer partit o pel segon o pel tercer.
Ja. I el Guillem, que encara no ha pogut debutar.
És una cosa que des de pretemporada que ho venim arrastrant i de moment encara no veiem el final del túnel.
Això es pot fer replantejar alguna qüestió perquè fa alguna incorporació o no?
Bueno, a veure, sí que et puc dir que s'està mirant i que s'està movent, però no és fàcil. No és fàcil perquè la gent ja està compromesa amb altres equips i, evidentment, doncs, deixar els seus equips per canviar de club doncs no és una cosa senzilla. També doncs els jugadors que queden més o menys lliures són jugadors de categories superiors que no és fàcil que puguin involucrar-se dintre d'un equip de menor categoria, no? S'han de complir diferents coses que no és senzill. I ara ens pues bueno, sí que et puc dir que s'està mirant des del moment que vam tindre la baixa del Joan Balançó, però sí que des del moment que el Xavi va caure lesionat i vam saber doncs que seria una cosa més de llarga durada, doncs ens anem movent, però no ho tenim fàcil, no ens estem trobant amb facilitats, vaja.
Quin ha de ser el paper de l'equip aquest any, Daniel? És el teu segon any a la banqueta dels Sitges. L'any passat ja vam estar comentant una miqueta que aquell principi de temporada va ser el que, al cap i a la fi, va acabar marcant una miqueta el destí de l'equip a Copa. Aquest any...
Sí, i més que l'inici també és el que hem parlat alguna vegada també és del canvi,
sí,
del canvi de jugar a casa a jugar fora, no?
Correcte.
Aquest any, bueno, portem tres derrotes, les tres derrotes les hem tingut a fora de casa. Jo crec que, bueno, una és un error nostre clarament, que va ser Reus. L'altra pot ser una cosa que pot passar, que és normal, que és la de Viladecans, l'última.
Sí.
I la tercera, doncs, bueno, doncs estic amb el dubte de lo que farà la Lliga, no? De lo que et marcarà la Lliga, perquè també pot ser un error, com pot ser també doncs, bueno, doncs una cosa que més d'un pugui tindre aquesta tropassada, que és la de Ramon Llull, no? Que sembla que aquest any no està tan fi i ja ha perdut més d'un partit a casa seva, no? I llavors, però bueno, la llàstima és que aquests dos partits, tant de Ramon Llull com de Reus, es van perdre d'un punt, el de Ramon Llull també a la pròrroga. Jo crec que en aquest sentit hem fet un canvi, no? Hem fet un canvi respecte als anys passats, no? Però sí que és veritat que s'han de veure també reflectits en, en els marcadors, no? I doncs, clar, nosaltres fora de casa, que hem guanyat a Sant Boi, però hem perdut els altres, no?
Sí, sí, sí. Sí,
i ara ens, potser la sensació sí que és diferent, però el que marca els resultats doncs no es veu, no? I ara ens ve l'època en el qual, doncs, bueno, d'aquí a Nadal tenim quatre partits, que són tres a fora i una a casa, i també d'aquí al final de la primera volta i, bueno, començant, enllaçant amb la primera volta, dient que dels propers set partits tenim cinc a fora i dos a casa, no? I llavors, aquí és on...
Serà un bon moment per...
Es veurà una mica el que podem aspirar, no? El que podem intentar estar fent, no? Uh-huh. Propers, ara Nadal, però sí que acabem la primera volta també jugant a fora, a camp de l'Artés, i comencem la segona volta a camp del Collblanc, no? I ara, clar, dels propers set partits de Lliga, en jugues dos a casa i cinc a fora.
Sí, sí.
I ara, doncs, bueno, donat la nostra trajectòria, doncs... està clar que marcarà el que les possibilitats reals de l'equip i on ens podem situar i on podem estar lluitant, no? Uh-huh.
Fixa't ara, m'estava fixant amb la classificació, Dani, el Martorell, un equip que la temporada passada va fer una gran fase prèvia, però els play-offs doncs, no va tenir l'encert o la sort necessària, i fixa't ara, penúltim, amb dues victòries.
Sí, però això... Això el fa el fet de clubs que van canviant d'entrenadors, que van canviant de filosofies, que bé, l'any passat tenia un entrenador, aquest entrenador ara està a Castellbisbal, el club s'ha quedat amb altra gent...
No, està clar que aquest Martorell no és ni de Montrosa Martorell de la temporada passada.
Està clar. Però bueno, són maneres de veure les coses, són filosofies que s'agafen i bueno, i ara en aquest sentit doncs quan es fan canvis tan dràstics, doncs poden passar aquestes coses, no? Yeah. I doncs, clar, evidentment no són comparables perquè els equips, les plantilles no són les mateixes, o sigui, que potser de l'any passat queden un o dos jugadors, no?
Està clar. És la justícia o no, com dèiem, de fer una gran fase prèvia i plantar-te a les fases de descens i llançar-ho tot per la borda, no?
Bueno, és que pensa que la Lliga de la Copa Catalunya és o sigui, jo crec que és més no més fàcil, sinó menys complicat baixar de Lliga EVA a Copa que pujar de Copa a Lliga EVA, no?
Està
en una Lliga de 16 equips i a sobre després encara jugar-t'ho tot a un partit amb una final a 4, no? Uh-huh. Doncs, realment és una competició molt, molt complicada, no? De cada 32 equips i n'hi ha dos que pugen, no? En aquest sentit, doncs és molt més complicat, molt més difícil assolir la categoria pujant de Copa Catalunya a EVA que no mantenir la Lliga EVA, no? Que mantenir la Lliga EVA, doncs, bueno, s'ha de quedar dels tres últims, no? Però almenys de 16 equips, no? Està clar que la Copa és una Lliga molt, molt dura.
Tu, com a entrenador, creus que estàs en disposició d'exigir-li a l'equip doncs, que estigui lluitant per pujar?
Jo crec que estem en disposició d'intentar lluitar-ho.
D'acord.
D'intentar lluitar-ho, de posar tot el que tenim a la pista per intentar-ho. Llavors, aquí és on si serem capaços de ser constants o no constants, no? Està clar que la qualitat la tenim, però com et dic que la Copa és molt complicada i tindre una regularitat és complicat, és difícil. I ara, clar, nosaltres de moment no l'hem mostrat, aquesta regularitat, i bueno, com abans hem comentat, no? El tema de jugar fora de casa. No? Uh-huh. La veritat és que nosaltres tenim un problema aquí i nosaltres no hem trobat encara la regularitat aquesta. No? I ara, doncs, clar, hem d'anar pas a pas, no? Hem d'anar primer a trobar aquesta regularitat, sí que a casa ens trobem còmodes, però a fora encara no tenim aquesta confiança o aquest caràcter de fer donar un cop de puny a la taula i de dir, escolta, que aquí estem nosaltres, no? Uh-huh. Doncs a l'equip encara no ha mostrat això, no? I ara, doncs, bueno, doncs, per això el que dèiem abans, no? De que realment les possibilitats reals de l'equip de saber si podrem estar lluitant i podrem estar, doncs, bueno, barallant-nos per aquesta les dues places, doncs passen molt per aquests propers 7 partits. No?
Dels tres que van per davant vostre, és a dir, Castellbisbal, Artés i Viladecans, sí que heu jugat a Viladecans, sí. De moment ha estat la derrota més clara, de 10. Sí. Clar, anava a dir, què tenen aquests tres equips que no tinguin els Sitges? Clar, el Viladecans sí que m'ho pots dir, però l'Artés i el Castellbisbal...
Bueno, jo crec que tenen coses diferents, no? Viladecans té un equip amb molta experiència, amb experiència en categories superiors, és un equip que ve de Lliga EVA, ha agafat jugadors que han jugat també a categories de LED. I potser sí que nosaltres, per competir amb el Viladecans, potser sí que en aquest moment ara hem d'anar massa al límit. No? I també amb la base del Xavi, doncs, també el fet de físicament semblava que nosaltres estàvem un pas enrere i que teníem que exigir-nos el màxim com per poder competir amb ells, no? Uh-huh. Aquesta és la sensació que tinc, i també el que dèiem abans, no? També ells saben que estan jugant contra un rival directe, que estan jugant contra un equip que evidentment doncs fem respecte, però van donar el 100% i la veritat és que ells van estar molt, molt encertats i ja et dic, o sigui, jo crec que... Però més per un tema d'experiència, per un tema potser de corpulència física, però és la que vaig notar. Castellbisbal jo crec que el que té potser no té tant talent de conjunt, té peces amb talent, té jugadors amb talent, però el que imprimeix el Viladecans o el segell de Castellbisbal, perdó, és el ritme que no paren, no sé, o sigui, sembla un equip com si fos un equip universitari, no? D'americà, no? Que estan constantment a sobre, constantment amb ritme, constantment amb tensió, constantment amb activitat, no? I llavors això és potser el que diferència d'un de l'altre, no? Artés no et puc dir, Artés sí que sabíem de l'any passat, doncs, bueno, jo crec que és un equip més veterano, més també de 3 o 4 jugadors amb talent, però, i sobretot talent ofensiu, no? Que baixa una mica defensivament. Mm. I bueno, jo crec que són característiques diferents, però tots tres de moment són els que estan mostrant més regularitat, tot i que també és cert que també han de jugar entre ells, no? Que clar, sí que Castellbisbal sí que ja ha jugat contra el Viladecans, però bueno, em sembla que aquesta setmana també hi ha un Viladecans Artés, no? I dintre de 2 o 3 setmanes pues, també hi ha un Artés Castellbisbal, no? Mm. I llavors,
caldrà veure.
També, clar, hem de jugar entre ells, també nosaltres hem de jugar contra Castellbisbal i contra Artés, vull dir que també queda molt per veure, no? Encara.
Està clar. Acabo, Daniel. Jugueu dissabte amb el Vendrell, mm-hmm. un equip que està, doncs, per mitja baixa, diem-ho així, sí. 3 victòries, 6 derrotes...
Sí.
Un equip que té exjugadors als Sitges com l'Isaías Peret i l'Isaac Fígols. Mm-hmm. Què em pots dir?
Pues mira, jo crec que és un equip també amb molt de talent ofensiu, sobretot des de 6-25, que té molts bons llançadors, que té jugadors que el Jaume Torres, per exemple, que ha jugat a Igualada, a EVA i que ha jugat també a categories LED, que que imprimeix un ritme bastant lent, que juga molt posicionalment i que té els seus detalls de qualitat, no? I que també segur que la seva pista serà un rival força incòmode, no? I llavors el que primordial serà és poder posar el ritme que més mal s'hi pugui fer amb ells i que nosaltres vagi millor, no? Uh-huh. Si ells imposen el seu ritme, doncs serà complicat guanyar.
Hem volgut tenir aquest vespre una primera impressió amb Daniel Sampere, entrenador del Senior A de Copa Catalunya, del bàsquet Sitges. Daniel, gràcies per haver compartit aquests minuts de bàsquet amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
Gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Doncs això, el que comentàvem, volíem avui un primer intercanvi d'impressions amb Daniel Sampere, de moment aquest club bàsquet de Sitges, que, com els comentàvem, és quart a la classificació amb aquestes 6 victòries, 3 derrotes, i el partit que disputarà dissabte a la tarda a partir de les 6 a la pista del complicat Vendrell. Hem d'acabar de completar amb aquesta jornada de bàsquet amb la resta de marcadors, per exemple, dir-los que el Sènior B de tercera catalana es va imposar de forma contundent 96-43 al Club Bàsquet Cambrils, que el Júnior A es va imposar per 84-70 amb l'Esquitx, que el Júnior B perdia aquí a casa 48-70 davant el Sant Feliueng B. Més marcadors, per exemple, el cadet A tenia jornada de descans, el cadet B jugava a la pista de l'escola Sant Gervasi, perdia 73-41, el cadet C ho feia a la pista del Toyota Molins, perdia 55-32, mentre que l'infantil A, amb el derbi que va jugar a la pista del Vilanova i la Geltrú, guanyava per 56-69. El preinfantil també jugava derbi, ho feia a la pista del Bàsquet Ribes, victòria del Club Bàsquet Sitges per 38-39. En categories inferiors també destacar, per exemple, els marcadors del Mini A, que jugava a la pista del Prat, 92-82 va perdre el Club Bàsquet Sitges. El Mini B perdia de forma clara i contundent a la pista del Bàsquet Ribes per 110-8, i finalment, pel que fa al Benjamí A comarcal, perdia, o millor dit, guanyava 69-14 aquí a casa davant el Sant Bonaventura B. Són, com els dèiem, els resultats que ens deixa la jornada de bàsquet. Nosaltres seguim endavant.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Temps d'hoquei patins en aquesta nova edició del Temps de Descompte, dilluns 16 de novembre de 2009, com sempre amb l'anàlisi de l'Aleix Ramírez. Aleix, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Per fi, primera victòria del Club Pati Sitges a casa, 4-1 amb l'Areces. Primera impressió que et deixa el partit de dissabte?
Pues la primera impressió que es va ficar la primera pedra del que ha de ser el Sitges aquest any. Un equip controlant el ritme del partit, controlant la pilota, amb el cap fred i la concentració durant els 50 minuts, i saber aprofitar les ocasions que el reglament nou et dona. El fet de que el Sitges l'altre dia va guanyar també perquè va saber treure profit del joc físic, el joc dur que l'Areces va fer. I això li va donar faltes directes, li va donar penals, que van ser el principal punt aquest que et dona per guanyar un partit.
Mhm. Toni, fins ara estem d'acord en que el Sitges potser no havia mostrat totes les seves armes i que dissabte ja va començar a fer aquest primer pas?
Sí, va fer el primer pas. Primer perquè el Sitges havia jugat en bon hoquei, però no tant en cap. I el dissabte va jugar molt de cap. En tant de cap que va descentrar fins i tot a l'Areces, però jugant a l'hoquei. Uh-huh. I això és important. Perquè l'Areces es va veure en el moment que em van marcar primer, perquè primer se va adelantar l'Areces, ells pensaven que farien el seu partit, però el moment que van veure com jugava el patí, com posava les boles al porter, que va ser per mi el millor de l'Areces, el seu porter, i començaven a trenar, es van donar compte doncs, que seria molt difícil aturar-lo. Van voler aturar-lo com van poder, i això li va valdre sancions. I jo penso que el Patí Sitges, a mi m'agrada molt, per a mi és el millor partit que l'he vist jo a aquest equip, i si continua així, i cal continuar així perquè és un equip en formació, doncs aquest equip encara pot dir moltes coses, eh? I xapó per l'equip.
Tinc la sensació, vist des de fora i pel que comenteu, tant l'Aleix com el Toni, que aquesta nova normativa, el que uns dies et treu, l'altre et dona, en el sentit de que, com que tot és tan de coco també, l'equip ha d'estar supercentrat per saber adaptar-se quan més aviat millor a aquesta nova normativa. I també és una de les reflexions que feia el Javi Navarrete quan acabava el partit, no? Potser altres dies ens ha perjudicat aquesta nova normativa, però avui, per exemple, no.
Sí, sí. A veure, com ara deia el Toni, la defensa es va avançar primer i, si no recordo malament, el Sitges molt d'hora es va quedar amb tres jugadors per una targeta blava a l'Oriol Borràs. Són situacions que en altres partits pues, ha afectat molt i no ha deixat que l'equip jugués amb el que diem ara, intel·ligència i cap. El dissabte l'equip va demostrar que és el que venim dient fa temps, que si se juga amb coco, amb reglament en mà, tens més de mig partit guanyat. I així va passar.
L'Arez és que fins les últimes temporades era un rival molt dur aquí.
I
continua sent-ho.
És un rival dur, és un rival... A mi me va causar bona impressió, el que passa que no van saber llegir la manera com jugar al patí. És que molt difícil, perquè són nanos que juguen molt ràpid, que tenen molta qualitat i que feien realment un hockey molt, molt, molt ofensiu el dissabte. Jugant així és molt difícil aturar un equip. I ells van voler aturar-lo com van poder. Potser no tan físicament, perquè físicament el Sitges era molt superior i doncs per això van caure una miqueta la tentació. Però és un bon rival i és un rival de l'ADS que donarà molt que parlar, perquè a mi em va causar una molt bona sensació, i sobretot el porter. Per a fer-li un gol a aquell porter, va treure dos pilotes gairebé de dintre, quan la pilota entrava. És molt difícil fer el que va fer aquell porter amb el guà, treure dos boles de la manera que la va treure.
Em comentava abans d'entrar l'Aleix la importància d'un jugador com l'Òscar Martínez, amb qui per cert teníem ocasió de parlar el passat divendres aquí a Ràdio Maricel. La diferència de no ser l'Òscar Martínez a la pista del Centre Asturiano i la de tenir-lo dissabte.
Sí, a veure, jo soc dels que penso que no crec en les individualitats, sinó crec en l'equip, però jugadors com l'Òscar Martínez, com el Marc Cortés, com l'Oriol Borràs, encara que tinguin la joventut que tenen una certa experiència i són d'aquells jugadors que en un moment donat et provoquen un penal, et donen una jugada que et fica dintre del partit. Per tant, és el que dius tu, Pitu, que l'Òscar, la presència de l'Òscar l'altre dia va ser totalment positiva per l'equip, i jo crec que l'Òscar serà un dels que tindrà que dir molt en aquest equip.
Faltava això, faltava guanyar aquest partit a Pinsbens. Fins ara l'equip havia estat allò a punt de treure el cap, Cerdanyola i el Raspeig aquí, derrotes mínimes d'un sol gol. Ara ja sabem que l'equip pot i sap guanyar aquí. Què ha de passar a partir d'ara? Pensaments.
Doncs, seguir la mateixa línia amb millora. És un equip, doncs, si l'he jugat tot allà com el va jugar a l'ADS, segur que guanya. I jo no sé per quants, però segur que guanya. Per què? Perquè té un ritme molt fort. I després, doncs, jugar amb cap. Quan l'equip juga amb cap, sap el que fa. I quan sap el que fa, és molt difícil aturar-lo. I què és el que li va passar a l'ADS? Jo crec que si continua així l'equip, amb aquesta millora, doncs aquest equip... A veure, jo no dic que estigui dalt, però que estarà per la meitat de la taula tranquil·lament.
Una altra qüestió que m'agradaria comentar amb vosaltres, Aleix, Toni. Amb aquestes noves normatives, les faltes directes i els penals són molt importants. Té el Patí Sitges especialistes en aquestes dues vessants?
Mate, en la falta directa té l'Oriol Borràs, que la llança molt bé. Penals, l'altre dia li va agafar molt bé el Pablo Aguadón. Va saber posar-li la bola on realment...
Tenint en compte que el penal és ara penal i punt. No hi ha cap...
Sí.
Mig o mig, a veure, s'han donat partits que la pilota ha entrat i la pilota no ha entrat. A Centro Asturiano, quatre penals i no va entrar la pilota, i aquí exactament no recordo quants penals faltes
directes. Sembla que van ser tres penals i dos falta directes.
Sí, però sembla que van marcar
tres gols.
Tres gols.
Dos de penal i un de falta directa, no?
Sí. És el que venim dient. Jo crec que és qüestió dels entrenaments, practicar. Perquè és que si no tens
clar,
un especialista...
No sé si això, clar, ho sabrà explicar millor el Javi, no? Però sí, sí, no, el Javi ara ha de tenir, suposo,
exacte,
un moment específic de l'entrenament per entrenar això, faltes tiretes setmanals.
Això és com el bàsquet. Tens un especialista en tirs de tres, doncs aquí igual.
Sí, sí.
Has de tenir un jugador...
Matxacar aquella jugada puntual.
Sí. Clar, és que a més jo me recordo quan jo era petit, el bàsquet, sobretot el bàsquet, que tenies els especialistes a penals, no? Que estaven ensenyant allà els penals i penals i penals. Ara amb el que hi passarà el mateix. Tindràs que ensenyar la falta, dieta i el penal, sobretot això, perquè són dos jugades molt importants dintre ara del joc. N'hi ha 4 o 5 penals cada vegada, i si
sí,
d'aquest
sí,
pots marcar 3, déu-n'hi-do el terreny que has avançat, no?
Doncs escoltem, si us sembla, les declaracions de Xavi Navarrete, l'entrenador del Club Pati Sitges, que està expulsat, doncs no va poder dirigir l'equip des de la banqueta, ho va fer el Sergi Ponset.
El seu segon, sí, sí.
I bé, interessants també les reflexions que ens deixava el Javi Navarrete.
Sí, la veritat és que sí, el resultat ho acaben demostrant, no? Hem sortit amb moltes ganes, portem molts dies intentant-ho i poder no hem tingut aquella petita sort que ens feia falta per poder guanyar altres partits, i avui, bueno, hem sigut capaços de fer 4 gols, hem defensat molt bé, i en línies generals l'equip ha jugat un bon hockey, amb la qual cosa la victòria jo crec que és justa, i a més és molt positiva, perquè si no haguéssim guanyat avui podien començar a sortir els nervis, quedant-nos en 3 puntets a la part baixa de la classificació. Però estem molt contents, perquè jo particularment, els meus jugadors, perquè ho han donat tot dintre de la pista, han fet un bon hockey i hem acabat guanyant un partit que era complicat contra un Areces, que bé, tots sabem que és un equip que ha consolidat a la Nacional, que porta molts anys jugant a la Nacional, que els jugadors doncs quasi bé tots són els mateixos de l'any passat i tenen experiència, amb la qual estic molt content per aquest motiu, no?
La partida comença malament, ells s'han adelantat, l'equip ha estat tranquil, ha buscat les seves ocasions, ha anat jugant com agrada a tothom que jugui, i doncs fins que ha arribat el gol de l'empat i després han pogut girar el marcador. A partir d'aquí l'equip ha fet el que tenia que fer. Jo penso que ha jugat un partit bastant sencer.
Sí, hem fet un partit molt complet. També l'Àlex, el porter nostre, ha estat sensacional, ha fet un molt bon partit i en definitiva, moltes vegades en aquests partits així que són tan disputats, el porter és el que acaba marcant la diferència, i l'Àlex Ribó ha fet un partit, ens ha mantingut sempre dintre del partit i ens ajuda moltíssim, no? Però bueno, en línies generals l'equip ha fet un bon hockey. L'important és que doncs la trajectòria de l'equip i el seu joc, jo crec que va en augment, i avui, pues, tot i que hem començat tard en el partit, no hem tingut les errades que vam cometre, per exemple, la setmana passada, o l'anterior partit a casa amb el Raspeig, que vam tenir ansietat de voler remuntar, i això normalment es fa la teva contra. Però tot això penso que estava tot dintre del guió. O sigui, és un equip, el nostre, totalment nou, amb gent molt jove, i hem d'anar aprenent d'aquestes coses, i crec que ho estan fent prou bé i a marxes forçades, i que l'equip està fent un hockey bo, creant moltes ocasions de gol, i això fa que més tard o més d'hora els resultats tinguin que sortir. Avui doncs, bueno, és la primera victòria a casa que ja teníem ganes de poder-li oferir al nostre públic, i que ens donarà, si més no, molta moral i molta empenta per seguir treballant i treure més resultats positius, que és el que volem tots, no?
Parlàvem de l'Àlex, que ha fet un partidat, però també ha fet un partidat el porter d'ell. Si arriba a veure un altre porter, no sé què hagués passat, perquè mira que ha parat aquell porter, sobretot a la primera part.
Sí, l'Ian Morrison és un, ja el coneixem, molt, que és un molt bon porter. I bueno, pues ella ha fet la seva feina, però bueno, nosaltres al final hem fet més gols que ells, hem pogut fer 4 gols. Evidentment l'Ian ha fet un molt bon partit, però bueno, els porters estan per fer els gols, no? I nosaltres avui hem tingut la sort de poder fer 4 gols i de fer una bona, molt bona defensa, i l'Àlex també, que ha estat sensacional, i el resultat de 4-1 jo crec que és totalment just, no?
És de grip molta vegada la nova normativa. Avui realment el partit ha estat impressionant. És d'aquells que fan afició. Jo crec que la nova normativa doncs l'ha donat aquell plus que li faltava a l'hoquei. Almenys des de fora es veu així. Jo no sé com ho veu l'entrenador des de dintre.
Sí, la veritat és que, aviam, els equips que són ofensius, que tenen jugadors que funcionen amb els uns contra uns i que, bueno, que surten a guanyar el partit, en definitiva, a la llarga s'han de veure beneficiats per tal de que qualsevol contacte dintre l'àrea és penal. Però el problema d'això no... El problema d'això és que el criteri dels àrbits no sempre és el mateix. Avui, per exemple, els àrbits és com si a nosaltres ens ha sortit, ens han beneficiat. La setmana passada no ens van pitar una falta directa claríssima a camp contrari quan quedaven 6 minuts per acabar el partit i anàvem perdent 2-1. A vegades, amb aquestes normatives, a vegades et veuràs beneficiat i a vegades no. En funció de què? En funció del criteri de l'àrbit. I jo, per mi, els àrbits no estan treballats, estan aprenent, igual que nosaltres, les normatives. Nosaltres tenim errades, protestem als àrbits quan no ho hauríem de fer i ells tenen moltes errades perquè no estan preparats. Això farà que un partit sigui d'una manera i et benefici i un altre dia no ho sigui. Això és bo pel hockey? Bueno, hi ha més espectacle, però hi ha moltes vegades que et treu de polleguera i que deixaries aparcaries el hockey i no tornaries mai més. Però bueno, ens hem d'aguantar i seguir endavant, no? Perquè el hockey ara és així i si ens agrada hem de seguir així, no?
Ja per últim, feia falta guanyar avui, la setmana que ve el Tordera, doncs ja sabem el que és guanyar, vinga, ara a guanyar el partit de Tordera i a començar a respirar, eh?
Bueno, ja sabem el que és guanyar a casa, ja havíem guanyat
casa,
un partit a fora,
eh?
Sí, ara la setmana que ve, com bé dius, torna a venir el Tordera. Serà un partit evidentment complicadíssim perquè és un equip que porta molts anys jugant a la Nacional, amb xavals que també estan molt de temps, molts anys junts, i que és un equip que és complicat de guanyar, però hem de partir de la base que juguem a casa i nosaltres per suposat que sortirem a guanyar el partit. Què dir del Tordera? Res més, un equip que si volem guanyar haurem de fer les coses tan bé com les hem fet avui. Ens hem de buidar dintre de la pista, hem de fer una molt bona defensa i aprofitar les contres i aprofitar les ocasions de gol. A partir d'aquí, dilluns, tornarem als entrenos i començarem a preparar el partit del Tordera amb moltíssimes ganes i il·lusió per poder guanyar-lo, no?
Es pateix fora de la pista?
Es pateix molt.
Però t'ha donat sort, eh?
Bueno, la veritat és que el Sergi també ha fet una feina molt bona i des de principi de temporada que estem treballant junts i ell té molt clar el que penso jo i com vull que juguin. En tot moment hem estat en contacte perquè estava bastant a prop i hem anat fent els canvis conjunts. I bueno, la veritat és que des de fora també he pogut tenir una altra visió, una mica més àmplia, i poder, per exemple, a la mitja part, i m'he portat bastantes anotacions que des de fora, amb la visió més àmplia, he pogut tenir, que no sé si des de la banqueta a vegades es veu o no, no? Però bueno, el Sergi ha fet la seva feina molt ben feta i hem estat en contacte, no hi ha hagut problema, evidentment que es pateix molt més, no?
Doncs a tot el que acaba de comentar Xavi Navarrete podem afegir un parell de reflexions més, que potser caldria jugar tots els partits a 8:45 i que el Javi veiés tots els partits també fora de la banqueta. És broma, eh?
Sí, però segur que més d'un no ha pensat, eh?
Sí, segur.
Seguríssim.
Partit 8:45, primera victòria... En fi, casualitats, eh? Casualitats.
Sí.
Tordera, senyors... Un equip que ve de guanyar 5-0 al Centre Asturiano, que està també amb 6 punts.
Difícil, perquè jo crec que el Tordera és un equip de la nostra lliga, del que lluitarem fins al final per la permanència, i jo crec que aquests punts no poden volar cap a Tordera, s'han de quedar aquí Sitges, i a veure si el pavelló s'omple com es va omplir més o menys l'altre dia. Es fa la pressió que es va fer, perquè em va agradar molt que el públic animés i apretés fins al final els àrbits i l'Adeces, i que creés un ambient com els que ha de ser cada dia. Però, en fi, el Sitges haurà de jugar igual o millor com va jugar amb l'Areces per guanyar el Tordera.
No ho hem comentat, però bé, que sàpiguen que el Vendrell continua liderant la classificació, 15 punts, un Vendrell que ho tinc aquí al davant.
Va guanyar el derbi.
Sí, sí. 4-2, sí senyor. Jugava de local. El Voltregà és segon, 13 punts. Vaja, que el Voltregà estigui segon ja és més normal.
Sí, però va empatar també.
Bueno, però com tots sabem, ja el Voltregà està amunt, el Voltregà.
El Tordera, que com dèiem, es va imposar 5-0 al Centre Asturiano, el 3-3 entre el Voltregà i el Sant Feliu, el Cerdanyola, que va perdre 3-1 al Covendes, el 6-4 victòria del Sant Antoni amb el Mataró, el 5-5 empat del Vigostic a la seva pista amb l'Oviedo, i el ja comentat també 4-2 victòria del Vendrell davant el Calafell. Ens queda l'últim resultat, que és l'empat a 3 entre el Monjos i el Raspeig. Això vol dir que, com dèiem, el Calafell lidera la classificació, 15 punts, 13 per Voltregà, i el Centre Asturiano és tercer amb 12. El Sitges el trobem a la 12a posició, 6 punts. Hi ha aquí un pack d'equips en 6 punts, el Sitges, l'Oviedo, el Tordera, el Monjos està amb 5, per tant, com deies, Aleix, el Tordera sí que és de la Lliga del Sitges, i que guanyar dissabte aquí seria donar un pas, no ja definitiu, evidentment, però sí important.
Ja ho vaig dir la setmana passada, jo crec que aquests 6 punts que seguits que hem de jugar a casa, bueno, els que hem guanyat amb l'Areces, els que hem de jugar amb el Tordera, si volem fer alguna cosa aquest any, havíem de començar a sumar, perquè si no els nervis ja comencen a estar-hi i anem malament durant tota la temporada.
Molt bé. Doncs què us sembla si acabem el nostre temps dedicat al món de l'hoquei amb els resultats que tenim? Perquè això d'aconseguir tots els resultats cada
és difícil,
setmana és complicat.
És,
però vinga, almenys els que tenim, els comentem.
Tenim el Júnior, que va guanyar setmana 0-9, i a la l'EBC, que va perdre a Vilaseca 2-0.
Impressionant el Júnior.
Molt bé, molt bé. És que el Júnior jo diria que és l'equip a batre, i serà un dels equips que estarà a dalt, de fet ja està a dalt. I després t'hi diré una cosa sobre el partit de Tordera. Imagina si és important el partit de Tordera pel sènior, si juga de la manera que va jugar l'altre dia, segur que guanyarà, perquè després de Tordera anem a Monjos, i guanyant el Tordera vas amb una motivació especial i pots guanyar el Monjo allà.
El Monjo, sí, un altre dels partits importants.
I poden ser 9 punts molt importants,
sí,
pels Sitges.
Sí, perquè després de... No sé si recordo, després de Monjos ve el Tourmalet, particular. Ja comencen a venir Voltregàs, ja comencen a venir
els cocos.
Els cocos de la Lliga, i és complicat.
Molt bé, doncs. Importants, per tant, aquests dos propers compromisos. Primer aquí amb el Tordera, després a la pista del Monjos, abans d'encarrilar ja aquest particular.
A l'horari de sempre, a les 6:30.
Sí, 6:45 dissabte, que ningú es despisti, 6:45. Senyors, ho deixem aquí, Aleix. Moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Encarem, doncs, ja amb aquesta recta final del temps de descompte d'aquest dilluns 16 de novembre de 2009 a la sintonia de Ràdio Maricel, recta final que ens ha de servir per repassar la jornada futbolística. Una jornada futbolística en què, si exceptuem probablement l'empat a 0 entre el Sobrense i el Martinenc ahir a Aiguadols, i també, com no, l'empat a 4 entre el Sobrense femení i el líder, el Levante Les Planes, la resta, doncs, poqueta cosa més. Derrota del Sitges, 3-1 al camp de la Vista Alegre, un Vista Alegre que, conjuntament amb l'Olímpic Can Fatjó, continuen liderant el grup segon de la Territorial Preferent, un Sitges que va donar la cara, això sí, és cert, però que va sortir derrotat un any més del municipal Can Vinader del Vista Alegre. Com dèiem, el Sobrense, doncs, va sumar un bon punt, tot s'ha de dir, 0-0 ahir a Aiguadols davant el Martinenc, un bon Martinenc i un Sobrense que tenim poques ocasions, però que en línies generals, com deien i com escoltaran en boca de Jordi Serra, doncs va donar com a bo el punt sumat ahir a Aiguadols. Una derrota contundent, la de l'Internacional de Sitges al camp del Martorell B, 6-1. Difícil, cada cop més difícil se li posa la situació al conjunt de l'Inter, i com dèiem també un molt bon punt el que va aconseguir el Sobrense femení. El cap de setmana, però, ens deixa també més resultats, com per exemple el dels equips de la Blanca Segur, que ens passa a comentar tot seguit l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat això?
Com sí, com s'ha.
Com sí, com s'ha. 50-50, 50%, deixem-ho així. Doncs comencem ja a repassar tots i cadascun d'aquests resultats.
Bueno, juvenil A, Penya Barcelonista Anguera 3, Blanca Segur 3. Després d'un 0-2, la Blanca no va saber rematxar. Els locals van empatar i la Blanca es va tornar a avançar. Després de bones ocasions per fer el 2-4, els locals van fer l'empat a 3 a 3 minuts del final. Partit molt seriós dels nanos que no van saber rematar el partit. El juvenil B, Blanca Segur 5, Sant Sadurní 0. Partit completament dominat per la Blanca en tots els aspectes. Joc molt ben entrenat i eficàcia golejadora. Molt bé. Cadeta, Tortosa 0, Blanca Segur 3. Gran partit dels nanos que tenen un equip que poden guanyar qualsevol. Guanyen fora i a casa i no saben resoldre els partits a casa. Avui han estat sobresalients. Cadet B, Igualada 6, Blanca Segur 1. Una altra derrota davant un equip gran i amb més potència física. Infantil A, Blanca Segur 12, Ribes 2. Golejada completa d'un equip que continua funcionant bé. Infantil B, Blanca Segur 1, Cubella 5. Avui no han sigut l'equip que va fer 8 gols la setmana passada. No han trobat el camí a la porta i han estat negats. Infantil C, Anoia 4, Blanca Segur 0. Equip gran i ben classificat, ens van derrotar. Alevina, Blanca Segur 3, Vendrell 2. Partit molt igualat de forces i de joc. La Blanca ha encertat millor de cara al gol. L'Alevin B, Blanca Segur 0, Sant Feliuent 3. Un equip gran va guanyar a una Blanca que es va arrugar bastant. L'Alevin C, Igualada 7, Blanca Segur 0. Rotunda golejada d'un equip gran i fort i que no va donar opció a la Blanca. Benjamín A, Blanca Segur 3, Martorell 1. Bon partit de l'A, que es va desfer d'un equip fort i poderós. Molt bé de cara a porta. Benjamín B, Penya Jo de la Roqueta 5, Blanca Segur 2. Un equip gran ens ha dominat. La Blanca ha jugat sense sort. Benjamín C, Sant Sadurní 5, Blanca Segur 5. Després d'anar guanyant 0-5, la Blanca no ha sabut aguantar el ritme del partit i han anat perdent gas fins a deixar-se empatar. De 0-5 a 5-5 és molta futbol.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ha estat aquest el cap de setmana de les remuntades, eh?
Sí. Per últim, el 46 campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses, Mi Pintor 10, Remax 1, Sixa 4, Construccions Xetxo 6 i Interdemaris 4, Òptica Holandesa 10. I en Pitufos, Newton Informàtica 1, Hotel Estela 3, Les Magnòlies 4, Begudes d'Ell 1 i Restaurant Triana 5, Càmping Sitges 2. Tot això és el que hi ha.
Doncs amb els resultats del campionat local del Nou Pinsbens, acabem una setmana més aquest repàs als marcadors dels equips de la Blanca Segur, com sempre en companyia de l'Albert Lluís. Albert, moltes gràcies.
Molt bé.
Bona tarda, bon cap de setmana.
Igualment, adéu-siau. Adéu.
Bé, bon cap de setmana, perquè l'Albert el saludarem de nou el divendres, que ens ha de fer el repàs previ als partits que jugaran ja en aquest proper cap de setmana els equips de la Blanca Segur. Seguim endavant repassant més resultats, més marcadors, una bona jornada, sens dubte, pel que fa al futbol femení. Comencem recordant, per exemple, que l'Alevi Infantil del Club de Futbol Sobrense es va imposar de manera clara per 5-0 al Sant Feliu, amb gols de Clàudia, que en va fer 2, Gabriela, Karen i Filu. Pel que fa al cadet juvenil, també va anotar 5 gols. En aquest cas, es va imposar per 5-1 a l'Esparreguera. Els 5 gols del Subo els van anotar Teresa, que en va fer 2, Bea, Sara i Aura. I finalment, com no, destaquem aquest empat a 4 entre el sènior i el líder, el Levante Les Planes. Les golejadores, Laura, Eli i Vane, que va anotar 2 gols. Va estar seguint aquest partit el Toni. Toni, sens dubte, un bon punt aquest, el del Sobrense femení.
Molt bon punt, perquè va ser un partit molt complicat. Tenint en compte, va començar el Sobrense, se va adelantar el marcador, però elles van empatar i fins i tot van a, se van portar un 1-3. La primera part acabava 1-2 i la segona part res, a uns pocs minuts marcaven l'1-3. Amb l'1-3 el Sobrense va tenir un poder de reacció magnífic, me va agradar molt el futbol del Sobrense, molta espenta, van marcar el 2-3 i la Vane va fer un gol des del mig del camp impressionant, era el 3-3, elles marcaven el 4-3 i fins i tot van poder empatar 4-4 les sitgetanes, tot i que abans amb el 3-3 l'àrbitre no va xiular un penal claríssim, però claríssim, perquè se la va fer la portera i una defensa en una errada d'ella mateixes a la delantera del Sobrense, no va voler xiular el penal, era penal i expulsió, hagués expulsat a la millor jugadora d'elles, que és la portera. Per a mi la portera i el número 10 d'ella eren boníssimes, i doncs al final 4-4, però que si xiula aquest penal potser ara parlarien d'un altre resultat, un altre marcador.
Atenció, perquè el Levante Les Planes venia aquí a Aiguadol sense haver perdut cap punt, i ahir va estar a punt de perdre els 3. Malgrat tot, la sensació, com deia el Toni, positiva, perquè les jugadores del Sobrense ho van donar tot, i en fi, un 10 per a les noies del Subu, que doncs, li van plantar cara en tot moment aquest Levante Les Planes i que de punt van estar a donar el que hagués estat, sens dubte, una sorpresa.
Tot i comptar amb 2 baixes importants, les 2 centrals del Sobrense titulars, doncs no van poder jugar perquè estan lesionades, i tot i aquestes 2 baixes, el Sobrense va fer un gran paper davant d'un gran equip, el Levante Les Planes.
Doncs sens dubte, aquest empat a 4 que, bé, confirma les bones sensacions d'aquest sènior femení del Club de Futbol Sobrense. Temps ja per repassar, per fer un cop d'ull a la desena jornada del grup segon de la territorial preferent. Com dèiem, la Unió Esportiva Sitges ahir jugava a la tarda al camp de la Vista Alegre. Titular, segueix la maledicció, perquè de les últimes 5 temporades el Sitges només doncs, ha pogut rescatar un puntet d'aquesta visita al municipal caminader de Castelldefels. En fi, en parlarem tot seguit, però abans, com dèiem, repassem aquests marcadors que ens deixa aquesta desena jornada. Són aquests: Rocatenc 1, Cervera 2, Camp Clar 2, Alcatllà 1, Alcarràs 1, Sant Ildefons 1, Torreforta 1, Canyelles 0, Horta 2, Mollerussa 1, Martorell 0, Viladecans 1, Pubilla Cases 1, Morell 0, Cambrils 1, Olímpic en Fatjó 2 i, com dèiem, Vista Alegre 3, Sitges 1. Segueixen compartint liderat una setmana més el Vista Alegre i l'Olímpic en Fatjó amb 2, empatats a 23 punts, seguit de l'Horta amb 18. Amb 18 punts també el Pubilla Cases. Sumen 17 punts el Cambrils i el Viladecans, amb 15 el Carràs i Camp Clar. 15 punts també per Torreforta, que és 9è. El Mollerussa, desè amb 14, el Canyelles, 11è amb 13, el Cervera amb 12, 11 punts per Rocatenc i Unió Esportiva Sitges, el Sitges que baixa fins a la 14a posició. El Callà en suma 10, 9 pel Morell, 7 Sant Ildefons i una jornada més el Martorell amb 2 punts, tot i que el Martorell, Toni, ahir estrenava nou entrenador a la banqueta, un vell conegut del Sitges.
Xechu Soldevila, no? Tot i estrenar nou tècnic, doncs van perdre 0-1. Molt tindrà que treballar el Xechu, perquè doncs, és un equip que no juga malament, però no té gol.
No, almenys el dia que van venir aquí li van plantar cara als Sitges, es van endur fins i tot un punt que haurien pogut ser 3 perfectament, però bé, aquest Martorell que haurà de treballar i molt, almenys el Xechu té molta feina per endavant per intentar salvar el Martorell del descens de categoria. Continua, com dèiem, la maledicció. El Sitges va sortir derrotat de nou del camp de la Vista Alegre. No va fer un mal partit en línies generals el Sitges ahir. Va aguantar bé fins al minut 32, que és quan arriba el penal que suposa, o suposava, millor dit, que el Vista Alegre s'avancés al marcador. Però jugant aquell camp, Toni, sempre ho diem, té això, tu aguantes, si el Vistalegre et marca primer, després la feina és.
Sí, no, és un camp molt complicat, va ser molt difícil, i de fet, si algú no ha vist el partit, pot pensar que el Vistalegre es va passejar amb el 3-1, i no és així, el Vistalegre va arribar 3 vegades puntuals, va marcar 3 gols, un de penal, i el Sitges és el que va portar el pes del partit, perquè de fet el que va buscar la porteria del Vistalegre sense fortuna, no va tenir encert, i tot i que va tenir ocasions, com a mínim 3 ocasions clares, una va ser gol i 2 no van ser. Jo penso que fins i tot el resultat és massa injust, perquè el Sitges va mereixer més. El que passa que se li fa molt gran aquest camp al Sitges, li costa molt de portar sempre, tot i portar el pes del partit, pràcticament tot el partit, doncs és complicat, i doncs una altra vegada més doncs demostra el Sitges que no sap treure punts de Vistalegre, tot i que, com ho dic, el que no ha vist el partit pensarà que el Vistalegre va jugar un gran partit, i el que sí que va jugar un bon partit va ser el Sitges, però mira, per on va acabar perdent.
Ho deia el Manel en acabar el partit, comparativament Olímpic Can Fatjó, Vistalegre, que són els dos equips que manen a la classificació, curiosament amb els dos equips el Sitges doncs ha estat allà fins pràcticament al final. La llàstima va ser doncs que el 0-2 aquell de l'Olímpic no es va saber administrar en el seu moment, i que ahir arribés aquest penal pràcticament ja a la part final de la primera meitat, que una miqueta ja condicionava el marcador, no?
Sí, sí, és així. Quan el Sitges havia aguantat pràcticament mitja hora, i tot pensava de que aguantar mitja hora era important, perquè doncs el Vistalegre surt en tromba al seu camp i va buscar d'alguna manera obrir.
Ho deia el Carlitos el divendres, sí. Quan li preguntàvem quina pot ser la clau de treure, per treure un bon resultat allà.
Aguantar la mitja hora, no?
Aguantar els primers 20-25 minuts, a veure què passa, i després doncs intentar sorprendre.
I ho va aconseguir, no? El que passa que després va venir un penal que per Manel va ser molt rigorós, nosaltres no el vam veure.
Doncs quedava una mica lluny.
Quedava una mica lluny, aquell camp és molt gran, i si estàs a una banda del camp costa molt de veure les jugades allò...
Sí, sí, al mil·límetre.
Al mil·límetre, i clar, és complicat, no? Però bé, sí que cal dir que els Sitges, doncs sí que li van fer 3 gols, un de penal, un altre de rebot i un altre en una sortida del porter del Sitges, doncs mala sortida, va deixar sol el defensor i va marcar el gol.
Els errors que continuen condemnant els Sitges, eh?
Sí, sí.
És un aspecte que preocupa en certa manera el Manel. El rival, doncs, amb poc, a vegades, doncs, treu màxim rendiment, i els Sitges, doncs, error que fa, error que li costa un gol, pràcticament. Ahir el tercer gol és una errada del porter de la Benoja, surt malament a un córner i bé, sol el jugador del Vistalegre al segon pal, doncs només ha de ficar pràcticament el cap per fer el tercer gol. Era això, no?
És això,
aquests
és això.
Errors, aquestes petites coses que condemnen
sí,
amb l'equip.
Sí, perquè al Sitges li costa un munt marcar gols, i clar, si sobre te fan gols d'aquesta manera, doncs clar, això ho fa més difícil, no? En línia general, jo crec que analitzant una miqueta la falta de gol, una miqueta, jo penso que l'equip està bé, llàstima aquestes petites errades que es converteixen en grans errades, perquè clar, encaixes gols i això és molt important, no? Però jo penso que a partir d'ara Manel té que, sobretot, jo crec que amb aquest equip se pot fer cosetes, s'ha jugat a camp de complicats com el camp de l'Olímpic en Fasió, el camp del Vistalegre, que són el primer i el segon, a partir d'ara doncs venen partits diferents de los que estan jugant la Lliga dels Sitges, i és aquí on el Sitges no pot errar, sobretot ja la setmana que ve amb el Canyelles. El Sitges té que sortir a guanyar els 3 punts, són molt importants sumar 3 punts ja, perquè a poc a poc, si sumes d'un en un, això es reflexa molt a la taula classificatòria. És important de cara al futur que el Sitges sumi els 3 punts ja amb el Canyelles i comenci la seva Lliga, no? Perquè de fet ara ha jugat amb rivals perillosos i ha estat a punt de treure quelcom, però no ha pogut.
Els gols, l'1-0 arribava de penal al minut 32, el 2-0 a pocs minuts d'haver començat el segon temps, al minut 54, un gol també de mala sort, perquè el xut del jugador local Porres tocava amb un defensa del Sitges i despistava Benoja, i el Vistalegre feia, com dèiem, el 2-0 al minut 54. El 2-1 el feia l'Uri, aprofitant un refús del porter a l'interior de l'àrea, al minut 66, però la llàstima va ser que 2 minuts més tard, en aquesta jugada que ja comentàvem anteriorment d'un córner, al 68, com dèiem, arribava aquest tercer gol. Amb el 3-1, Pardo té una ocasió claríssima, tot sol davant del porter, li vol donar amb tanta força la pilota que l'envia als núvols, i bé, llàstima, perquè hagués significat el 3-2 i els Sitges es ficava un altre cop al partit.
Sí, entres una altra vegada al partit, el Sitges estava jugant bé.
Amb ells els hi entren, en certa manera, els nervis.
Ell es queda amb un jugador menys. Sí. Potser la part positiva d'ahir del Sitges és que després de moltes jornades... Doncs,
no li van expulsar cap jugador.
No l'expulsen cap jugador. Sí que l'expulsen un del Vistalegre. Amb el 3-2 el Sitges hagués entrat més, i inclús ell jugant amb inferioritat numèrica. Doncs sí, això l'hagués donat una miqueta més al Sitges. Però, clar, Pardo va veure la porteria molt gran, va poder fusilar i la pilota se va anar alta.
Nota positiva també l'entrada d'Àlex Gaitán a la segona part.
Un
Àlex Gaitán que li va donar, doncs, més espurna a l'atac dels Sitges.
Sí, sí, és un jugador, doncs, que ja ho va demostrar el diumenge passat i aquest diumenge també. El que passa que jo m'imagino que el Manel ho anirà posant a poc a poc, perquè potser els 90 minuts són massa minuts per ell, i potser sortir de revulsiu va bé per aquest jugador, que és un jugador ràpid, que desequilibra, és un jugador que pot fer cosetes, i doncs això li pot anar molt bé a l'equip.
Doncs anem a escoltar el que deia Manel Rodríguez en acabar amb aquest partit, aquesta derrota per 3-1 a Vistalegre. Malgrat tot, el míster dels Sitges satisfet, allò entre cometes, perquè l'equip havia estat capaç de tutejar a tot un Vistalegre.
Bueno, sí, tot i així, el Pardo ha tingut una sol, que era el 3-2. No sé, la reacció depèn també de si l'enxufes o no l'enxufes. Hem tingut una del Carlitos sol i una del Pardo sol, que era tornar a ficar-nos al 3-2, no? Sense comptar que el 3-2 l'hem regalat, i el penal, per mi, ha sigut... Si és penal, és absurd, i si no ho és, mal pitat.
Mm-hmm. Què t'ha semblat l'equip?
A mi m'ha agradat, l'equip ha estat bé, hem comès errors puntuals. Això passa a la casa del pobre, que l'error puntual es paga molt car, però l'equip a mi m'ha agradat més que el Vistalegre. En línies generals, m'ha agradat més que el Vistalegre. El Vistalegre és un equip potser més experimentat, amb més ofici, ha tret molt de rèdit a molt poqueta cosa, i nosaltres jo penso que tàcticament i inclús a l'hora de jugar hem estat molt millor que ells. Mm-hmm. Però bueno, és la meva opinió, vosaltres ho heu vist de fora, potser tindré una altra, jo la meva és aquesta.
Entrada l'Àlex potser li ha donat més dinamisme al davant, no? Que potser faltava una mica al davant de xispa, no?
Bueno, amb l'1-0 nosaltres podíem fer un gol en qualsevol moment, perquè la primera part, sense tindre ocasions clares, tinc moltes arribades perilloses. L'equip estava molt ben plantat, nosaltres sabíem que jugàvem contra un equip molt... Bueno, era el líder, amb un camp molt gran, i el nostre plantejament era clar, no? El fet d'aguantar-los bé al mig del camp, que no tinguessin massa sortida de pilota, adelantar una miqueta la defensa, que ells en pocs espais trobessin molt incòmodes, ho hem aconseguit. I amb l'única arribada, mitja arribada que han tingut, ens han pitat un penal, no? I amb això, doncs, ens hem dit que som a la segona part, i bueno, la idea era seguir igual un rato, aviam si érem capaços de fer l'empat i no descomposar massa l'equip. Però bueno, al final l'entrada de l'Àlex ha sigut per això, no? Veient que ens podíem ficar al partit, doncs, amb el segon gol d'ells, que ha sigut un gol també molt tonto, molt absurd. Pues just estava l'Àlex per sortir i... Bueno, ha sigut tot... Jo penso que ha sigut un cúmul de desgràcies.
Ens deia el Carlitos el divendres, un exjugador d'aquí, que potser la clau és aquest equip, quan li jugues aquí en aquest camp, aguantar-li els primers 20-25 minuts. El Sitges ho ha sabut fer, però llàstima, repeteixo, no, del penal.
No solament els hem aguantat, sinó que els hem atacat i els hem pressionat. No, jo penso que ells no s'han sentit còmodes en cap moment. El problema és que amb molt poqueta cosa ens han fet gol i nosaltres les hem tingut i no les hem ficat.
Bueno, aquí és un camp on es pot perdre, però futbolísticament, ara també ho comentava amb el Toni, l'Olímpic que faig jo sembla millor equip que el Vistalegre, no?
Bueno, amb els dos els hi vam fer molta mal, eh? Sí. Jo penso que amb el que faig jo inclús li vam fer més mal que amb aquest. Sí. Potser... a l'hora de transitar la pilota això no estava massa fluid, tenia moltes baixes també. El que em faig jo, nosaltres vam tirar el partit aquí, també una mica l'hem tirat, però sempre m'ha anat a remolc. No sé què dir-te, el que em faig jo darrere em va ser un equip molt tou i vam crear moltes ocasions de gol. Amb el que em faig jo recordo 6 ocasions de gol claríssimes nostres. Aquí avui n'hem tingut un parell molt clares, però jo no hem tingut tantes facilitats per arribar.
Bueno, ara treballar ja la setmana per rebre el Canyelles diumenge a Iguadols.
Sí, aquesta és la nostra lliga, no? I una mica la veritat és que s'ha de guanyar el Canyelles. Perquè aquest sí que és un partit que és guanyar o guanyar, no?
Amb els problemes de casa.
Sí, i serà molt, serà tan difícil o més com que aquest, perquè a casa costa molt i costa molt i els equips pues, saben el que tenen que fer per fer-nos mal. I bueno, avui s'ha treballat bé, jo penso que dintre del que cap la imatge de l'equip ha sigut molt correcta. I això ens ha donat una mica de moral per afrontar els partits, no? I dir, bueno, ja, no som inferiors a ningú, i tot i que a vegades cometem errors molt infantils que ens costen gols molt tontos, si polim aquests defectes una miqueta segurament molts partits no s'escaparan, no? I amb això treballarem. I de cara al Canyelles, pues, una mica en aquesta línia, no? Mirar de no perdre massa el ritme i intentar apretar-los bé, intentar que no puguin fer el seu joc de segones jugades i d'agafar-nos a l'esquena i de rebots i de trompicons i ser letals a dalt, no? Avui hem fallat dos gols imperdonables, sobretot el segon del part, és imperdonable que es fallin aquests gols, perquè clar, aquests gols et donen vida o te la treuen, no? I a nosaltres no ens perdonen ni una, ens entren les pilotes plorant, ens toquen el cul del contrari i entren, i nosaltres, no, i les tenim molt clares i no, avui estic molt enfadat amb aquest, disgustat amb aquest tema, no, les ocasions que hem tingut.
Ells han tret molt rendiment, perquè si mirem els tres gols d'ell, un de penal, l'altre de rebot i l'altre, el porter ha sortit a agafar car gols i ha marcat el tercer, no?
Sí, ells han tingut la sort de l'equip que va dalt, l'equip que, bueno, sense fer gran cosa, doncs li surt tot bé, no? I nosaltres ho hem fet, ho hem intentat tot i no m'ha acabat d'arribar, però jo penso que, bueno, lectura positiva, hem de quedar la imatge de l'equip, hi ha jugadors que cada dia estan una miqueta millor, cas de Gaitán, cas de Rafita, cas de jugadors que han entrat a l'equip amb molt baixa forma i que a poc es van posant bé, i bueno, i a seguir treballant, no tenim un altre, ara ja dic, que guanyant el Canyelles tot això d'avui no té cap importància, perquè aquí és un partit que pots perdre.
Doncs algunes de les claus de cara al proper partit que jugarà el Sitges aquest diumenge a Aiguadols davant el Canyelles ja les avançava Manel Rodríguez. No cometre errors, allò, errors greus que t'acaben costant doncs, gols.
Sí, clar, és la clau.
D'errors, normalment tots en fan, i normalment l'error del contrari és un gol.
Sí, però ten en compte que ahir
pràcticament és això, és...
els tres gols van ser d'errades, per si un és penal és una errada dintre de l'àrea, perquè si així l'han penal per alguna cosa, tot i que el Manel no estava content. El segon arriba d'un rebot i jo penso que també és una errada dintre de l'àrea, i el tercer arriba, doncs, ja ho vam veure, no? D'una sortida en fals del porter. Aquests errors, home, te valen gols, i això, clar, en aquesta alçada, si hi davant d'equips com el Vista Alegre, doncs no es pot consentir. Si hi ha el Vista Alegre no pots deixar que passin, doncs tu imagina el diumenge que ve, doncs amb el Canyelles, no? Un error d'aquest te pugui valdre un gol i això te representi l'empat. Són coses que es tenen que analitzar miqueta a miqueta. L'equip a mi m'agrada, jo penso que una vegada es treballi totes aquestes coses, aquest equip pot rullar. El que passa que necessitava unes jornades aquest equip, i penso que a partir d'ara, doncs, aquest equip té que sobretot analitzar això i mirar de resoldre. Sí, ho resol això, penso que aquest equip pot fer cosetes.
Molt bé, doncs deixem la preferent d'aquí uns instants, ja ens hi posem al grup tercer de la primera. Els resultats són aquests: Penya Barcelonista Anguera 4, Joventut Prat 2, Penya Barcelonista 5 Roses 2, Marianao B 1, Sant Joan d'Espí 0, Bas Espirall Esclotes 4, Espluguenc 3, Vallirana 0, Cervelló 3, La Guàrdia 0, Barceloneta 3, Carmelo 2, Sobrense 0, Martinenc 0, Vilanova B 1, Sant Mauro 3, Inribes 2, La Múnia 2. Líder per segona setmana, la Barceloneta amb 20 punts, seguit de la Penya Barcelonista Anguera amb 19, amb 18, el Martinenc amb 17, el Base Espirall, amb 16, l'Espluguenc, amb 15, Carmelo i Vallirana, 14 punts per Sant Mauro, Cervelló i Sobrenense, que és desè a la classificació. 14 punts també suma el Vilanova B. El Ribes és 12 amb 13, 11 per la Múnia, 10 per Joventut Prat, els mateixos que la penya barcelonista Cinco Rosas. I els tres últims classificats són la Guàrdia amb 9, el Sant Joan d'Espí amb 9 i el Marianao B amb només 2 punts. Sens dubte hi ha empats i empats, i el d'ahir, Toni, Aiguadols entre el Subo i el Martinenc el podem donar com a bo. En línies generals, la sensació era aquesta, no? Tothom deia, bé, és un bon punt. Davant teníem un bon rival, un històric, com és el Martinenc, un equip que aquest any doncs, té ganes de fer bones coses a la primera territorial, i no va ser allò un partit massa vistós, de grans ocasions... I la sensació anava, a mesura que anaven passant els minuts, era que el primer que marcava tenia pràcticament els 3 punts al sac.
Sí, sí, va ser un partit molt igualat, però molt igualat. El que passa és que, clar, després tothom tenia aquesta sensació de que era molt bon punt, perquè, home, ells intentaven arribar i donaven més la sensació de perill ells que no pas el Sobrense, no? Fins i tot ells van estar ballant una pilota al pal. Sí que el Sobrense va tenir una gran ocasió en la que el porter d'ells va estar, però molt afortunat, fent una molt bona intervenció.
Bon porter, ens va agradar el porter també.
Sí, molt, sí, perquè estava molt a la guai.
Sí,
era un porter
sí, molt
atent estava,
en tot moment.
Sí, en tot moment sabia quan podia trencar l'espai al Sobrense, ell estava allà, feia molt bé la seva funció entre porter central i lliure. Jo crec que molt bé el porter, molt a l'alçada de l'Albert, perquè tots dos porters sí, sí, van estar molt posats al partit. I el partit va tenir molts migcampisme, no? Se va jugar molt pel mig del camp, ells van intentar alguna vegada arribar, també lo va intentar el Sobrense, però el Sobrense aquí troba molta dificultat. Jo penso que és la dificultat de la categoria, perquè si tu mires pràcticament tots els equips que juguen a casa ho tenen molt complicat i es guanya més punts a fora que a casa, i el Martinenc era un dels equips que havia perdut 6 punts, però els 6 punts l'havia perdut al seu camp. I doncs és d'aquests equips complicats i difícils a camp contrari, i ho va demostrar ahir, no? Que és un bon equip, té bons jugadors i a més tenen un bon treball d'equip.
En línies generals, poques ocasions, com dèiem, el Sobrense en té una de força clara a la segona part, una rematada de cap de Blas que el porter doncs va treure una mà espectacular per desviar a córner. Poca cosa més, un partit molt de lluita al mig del camp, de molt de treball, de molta pancar, i ells tenen sí l'ocasió clara del pal.
Sí, 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 va ser...
Alguna aproximació més, no massa allò...
No massa fluida, no?
Massa perquè... fluida, però en qualsevol cas, la sensació era aquesta, eh? El primer que marcava...
Aquest se portava els 3 punts, Això era claríssim, no? Però bé, al final cap van poder mullar i al final era un empat a 0 bo pel Sobrense, després de veure que davant tenia un gran rival i amb les dificultats que el Sobrense, no tan sols el Sobrense, sinó... tots tenen al seu camp, i bé, i al final doncs el Sobrense aconseguia aquest punt que jo penso que és bo, però també tenim que tenir en compte que el Sobrense en 4 partits, que són 12 punts possible, doncs ha sumat 2, no? I això a partir d'ara doncs sí que ho té que mirar analitzant.
Ha enganxat una mini ratxa negativa, diguem-ho així,
sí,
en els resultats.
Des de l'empat de l'Espirall, doncs després va venir la derrota aquí amb l'Espirall, l'empat a la Múnia,
sí.
Va venir aquí el 0-3 de l'Espirall, va venir el 3-2 de
Sant Mauro,
i ara l'empat amb el Martinenc. I la setmana que ve doncs, anem a un camp complicat, perquè va tenir moltes complicacions la Barceloneta per guanyar ahir al Carmelo, al seu camp, 3-2, i doncs serà un partit difícil i complicat. Però bé, el Sobrense que han contrari és diferent, té més dificultats a casa.
El Jordi sí que és cert que va intentar la segona part, doncs, donar més fluïdesa a la banda amb l'entrada del David Granados i el Sevi. La cosa no va acabar de rutllar massa bé. La nòmina de lesionats que continua ampliant-se, ahir el Sergio Alcaraz també va haver d'abandonar el terreny de joc amb problemes físics, el va substituir un Marc Auger, que si hem parlat molt de l'Albert, del porter, també compta, perquè el Marc Auger està fent un magnífic inici de temporada.
Sí, 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 són jugadors que estan entrant molt bé. El Marc està en un moment dolç i jo penso que és un jugador que té que jugar, perquè els minuts que ha jugat realment ha demostrat que està en bona forma. I bé, i també va fallar una miqueta. El Jordi sí que va buscar la manera de trencar el Martinenc.
El que el dia del Vallirana li va sortir bé, doncs ahir no.
va fallar una miqueta la coordinació entre els jugadors, perquè ell va donar una ordres que potser no van entendre molt bé, no? I això és el que va fallar una miqueta al final, perquè no era Blas el que tenia que quedar més en punta, sinó per Sevilla, que era l'home més ràpid, amb més velocitat, que podia fer més mal. Però ell ho va intentar, el que passa que les coses no van sortir ahir.
Doncs sensació d'un bon punt al final del partit per part de Jordi Serra.
Sí, home, per descomptat, és un empat que ha sigut molt treballat, ha sigut un partit molt, molt equilibrat. De fet, és un equip que, bueno, des que ha arribat a les 2:45, amb l'autobús, amb 5 bosses de material, amb les botes, cada jugador hi està, vull dir, amb el seu xandall, i amb 25.000 pilotes per calentar, doncs són molts avantatges que altres equips no tenim, no? Després, doncs, hem sortit a camp avui, crec que molt millor que el dia del Sant Mauro, que vam tenir 15 minuts molt dolents, avui estàvem ficats del primer minut, era clar que qui cometés un error dels dos equips ho pagaria i perdria el partit. I bé, a la segona part la cosa encara s'ha igualat més, nosaltres és cert que hem tingut l'ocasió del Blas, ells han tingut l'ocasió del pal i al final, doncs, amb alguna jugada de pilota, amb pilotes penjades, ens han creat algú de perill, no? Jo el considero un bon empat i a part un partit històric, no? Jugar i empatar contra el Martinenc, que és un equip que ha estat molt amunt, pues, per nosaltres ens hauria agradat guanyar, però és un punt treballat i important.
No ha estat un partit de grans ocasions, no? Semblava des de fora, doncs, que hi havia respecte.
Sí, hi havia molta igualtat. A la primera part potser hem gaudit d'alguna ocasió no molt clara dels dos carrilers, de l'Ignasi i del Juanma, i bueno, no han sigut claríssimes, però hem arribat. En una ocasió també un mal control de l'Ignasi, que se l'havia aixecat per sobre, doncs ens ha evitat una ocasió, i bé, doncs sí que hi ha hagut respecte. La veritat és que jo pensava que ells intentarien jugar una miqueta més, perquè també han fet un joc directe per mi que m'ha sorprès, potser és pel camp, segurament anirem a Martinenc i tindran el camp més gran i intentaran jugar des de darrere, però bueno, tenien un senyor porter, uns centrals molt difícils, i bé, nosaltres hem treballat moltíssim, de fet hi ha hagut jugadors que els he canviat perquè ja no podien ni moure's, i bé, doncs, jo estic content, avui ha sigut per mi un bon punt davant, doncs, un equip que jo crec que està preparat i està fet, suposo, per estar dalt.
És com dèiem al principi, és un punt que suma aquest, no?
Sí, aquest punt suma com que és sumat el del diumenge passat, però desgraciadament al minut 97 no va poder ser, ens van guanyar. Avui estava patint perquè aviam si també ens el marcaran a l'última hora quan ja passaven 2 minuts, l'àrbitre avui ha descomptat 3, doncs ens pensava que es marcarien, però bé, l'equip ha sabut mantenir-se, ha treballat molt i potser a última hora, doncs, algun dels canvis que jo he buscat no m'ha resultat del tot la velocitat i la xispa que jo esperava, però bé, per la contra en defensa tots han treballat bastant, potser ens ha faltat una arribada al final per concretar.
Partits aquests perillosos, no? D'aquells que tens la sensació que dius el primer que marca suma els 3 punts, estava
sí,
clar, eh?
Bé, sí, de fet el que hem dit a la mitja part, que ho estàvem comentant amb l'Eric, és que qui cometés un error, que és el que he dit abans a l'anterior pregunta, és que cometés un error o una pèrdua de pilota o una falta en lloc innecessari, de fet, avui si ens fixeu, faltes a prop de l'àrea, les justetes, no? Era important no fer-les. I bé, nosaltres hem treballat per aconseguir-ho, l'equip ha estat concentradíssim, hi ha hagut jugadors com el Joanet que han fet i el Gaston que han fet una feina tremenda, i bé, doncs i en Josu, per exemple, avui ha fet per mi un dels millors partits des de que juga amb el Sobrense o a la Múnia. Jo crec que avui el Josu ha estat perfecte.
Ha tingut molts minuts a Blas sol, en punta, després has mirat de canviar per a posar el Sevi, potser per la velocitat, no?
Sí, bueno, la nostra intenció, quan he fet els canvis del David i del Sevilla, potser els que han entrat no ho han entès, el que passa és que, clar, com que estàs 0-0, entres una miqueta fora de ritme del partit, no? Els jugadors que entren, doncs, entren una miqueta desplaçats, doncs s'han tirat una mica més enrere. La meva intenció era ficar el Blas per pentinar alguna jugada, si era possible, en bandes, aguantar alguna pilota i buscar una falta, passa que els extrems pràcticament s'han quedat de segons laterals, no? I és una cosa que, doncs, el dimarts superarem. Nosaltres no buscàvem tancar-nos a darrere, buscàvem aquesta segona jugada. El Blas al final ha quedat rebentat i bueno, hem buscat en principi el Sevilla pel centre i el Francesc i l'Ignasi i el Xino en bandes, però bé, ja s'han descol·locat i hem treballat més que res en defensa. Jo esperava alguna altra jugada per la del Blas amb algun córner, algun centre, i al final no ha arribat, però hem de donar el punt per bo i a seguir treballant, i esperem que no es lesioni ningú més, perquè a sobre sempre lesionen del mateix joc Callejón, avui el Sergio. El Mario, clar, estem bé de bandes, però ara el centre està ressentit. Avui el Rutafa l'hem reciclat i ha jugat com jugava el juvenil, no? Pràcticament de central.
El Mar ha estat molt bé, eh? Ha sortit per Sergio i ha fet un partidàs.
Ha sortit molt, molt motivat, és així, és com tenen que sortir els jugadors. Hi ha hagut alguna vegada, algun partit, de que es veu que algun jugador surt i no és que no ho doni tot, entra sense estar posat, i això, doncs, quan no estàs posat es nota. En aquesta categoria no és la segona regional, aquí, com podeu veure cada partit a partit, aquesta primera regional és igualadíssima, un punt avui en dia pot ser molt bo, o pot ser molt dolent. Vull dir que ja veus, des del Cinco Roses, que era el penúltim, fins al segon, hi ha molt poca distància. L'únic que s'està descavalcant una mica, però repeteixo que no serà fàcil el pròxim partit aquí contra el Marianao, és el Marianao. Vull dir que els altres equips hi ha una igualtat tremenda.
Amb el Javi González ha buscat més profunditat, no? Però el vull jugador estar, sembla sí. Que no acaba d'estar, no?
És un jugador que s'autopressiona molt, vull dir, tots es pressionen, però uns saben portar millor que altres, no? El fitxar el Javi González, nosaltres buscàvem una miqueta que fos, no el líder, perquè és un nano jove, però que aquell lideratge que va afrontar amb l'Inter pues, l'apliqués una miqueta amb el sobrenc, no? I el que li està superant una miqueta és el contacte físic. Ell, si et dones compte cada vegada que hi ha un contacte, pues, perd la pilota, els àrbits no piten tantes faltes com a la segona regional, i a la primera part potser no ens ha sortit del tot bé, però, per exemple, l'Espluguem va sortir fantàstic, va fer uns 70 minuts primorosos. Però bé, avui, mira, per el que sigui, no ha estat bé. Aviam si el Carmelo pues, té un millor dia.
Bueno, diumenge que ve, ara ho deies, Carmelo, un d'aquells camps que no agrada, ja només pel nom, però bé, s'ha d'anar a jugar i a veure què passa amb el Jordi, perquè el Sobrense fora de casa, si deixant de banda una miqueta el de l'altre dia, de moment ha tret bons resultats.
Sí, l'altre dia si hagués durat el partit correcte 95 minuts, no 98, potser també haguéssim tret un punt, no? Mm. El Sobrense és un equip que la contra pot fer mal, hem de sortir con los machos ataos, no? com deia el Camacho, no? Valents i no arrugar-se. Hi ha tres persones que faran d'àrbit i de líniers i bueno, sé que ens apretaran des del banquillo, el senyor, em sembla que l'entrenador és el vell conegut del Pla, és,
Pla, no? Del Pla, sí.
Ens apretarà, dirà tots els jugadors, el públic, ens diran de tot, perquè saben que som un equip jove i que la pressió pues, no és que ens superi, però ens fa una miqueta de lastre, i bé, pues, nosaltres a jugar, si traiem tres punts, vale, i si no, pues, a seguir treballant, perquè després tenim un partit per mi importantíssim també, que és el contra el Marianao. Aquí sí que no podem badar, hem de guanyar els tres punts, i no ens penséssim que ningú dels dos partits serà fàcil, que seran tots igual de difícils i igualats.
Doncs, com deia el Jordi, és un resultat positiu en línies generals. Pel que fa al partit d'ahir, aquest ja és història, a pensar en un Carmelo Toni que, com apuntava el Jordi, doncs s'intentarà fer el que es pugui en el millor dels sentits, no? Perquè allà serà un camp on es pressionarà molt, es cridarà molt, teòricament.
Sí,
i a veure
sí.
Què passa.
Serà molt complicat allà. Home, l'horari és diferent. Així com a Sant Mauro van jugar a la tarda, amb aquell fred que feia, allà serà el migdia, i doncs és diferent, i jo penso que canviarà molt la decoració. Crec que no serà aquell públic de Sant Mauro, o aquell aficionat de Sant Mauro, però en fi, no serà fàcil, perquè Carmelo està en un bon moment. Té un entrenador que coneix perfectament tota aquesta categoria, i déu-n'hi-do el tipus d'entrenador que és. Estava allà nosaltres, va parlar Sant Mauro, perquè estava ell veient el partit.
Sí. I doncs, perquè ho sàpiguen, l'exentrenador del Pla.
Del Pla, sí. Un entrenador, doncs, que
amb,
aquí...
Amb ja... caràcter, deixem-ho així.
Sí, aquí ja...
Sí, sí.
D'alguna manera va posar el seu segell, no?
Sí.
I bé, i no serà fàcil. Després vindrà el Mariano Poblet aquí. Sí que té dos partits. Primer Carmelo...
Sí, com deia el Jordi, és aquí on...
I aquí és on
l'equip no pot fallar.
No pot fallar. Jo penso que ara sí que fa falta una victòria, perquè se porten quatre setmanes que tan sols ha sumat dos punts. I bé, té que treballar aquest equip. Sí que tampoc se la pot demanar tant a l'equip, perquè està passant per un moment de moltes baixes. El Jordi té el que té, i amb el que té té que treballar. I, doncs, i no és fàcil, perquè cada setmana es trenca un. Litus té per molt de temps. Mario, doncs, passa el mateix. I clar, ell cada setmana té que fer un equip diferent i li falta gent de defensa.
Moure constantment les peces, eh?
Sí, al mig del camp doncs, pràcticament té pocs jugadors, perquè té molts jugadors lesionats, i doncs se li nota molt també Toni Salido, perquè és un jugador ràpid a la delantera, que pot fer molt de mal, i doncs clar, amb aquestes dificultats que té cada setmana el Jordi, té que tirar endavant, i per això se la demana, perquè evidentment demana suma, però tampoc se la pot demanar tant, perquè clar, treballa amb el que té.
Sí, sí. Anem acabant. Temps per recordar el resultat de l'Internacional. Toni, 6-1, un resultat massa contundent al camp del Martorell B, i és a partir d'aquí quan comencem a pensar ai, ai, ai.
Sí, no, ara ja la cosa se li complica. A més, amb 9 entrenadors, l'equip ha rebut 9 gols, no? I clar, això realment fa mal. I fa mal perquè cada vegada van passar les jornades i bé...
I perquè Camp de Martorell és un rival de la teva lliga.
Per això, i si un rival de la teva lliga te fa 6, malament, no? Sí, ho tindrà molt difícil. Jo sempre, a principi de temporada, ja deia que no fer pretemporada ho acusarà molt l'Inter, i de fet ho està acusant bastant, i mantenir categoria és el gran objectiu, que no serà fàcil perquè serà molt complicat per l'Inter.
El conjunt de l'Inter, els homes de Pedro Varela, que continuen a la cua de la classificació, només en dos punts que sembla que hagi fet una eternitat que els hagi sumat. A partir d'aquells dos punts l'equip s'ha estancat, no ha estat capaç de guanyar cap partit, ni amb la presència del nou tècnic a la banqueta de l'Internacional, un Internacional que la setmana que ve rebrà el Vista Alegre B el dissabte al Municipal d'Aiguadols. Amb això acabem. Amb el repàs a la jornada futbolística, per tant, ens acomiadem d'aquesta nova edició del Temps de Descompte, agraint un cop més la presència de Toni Muñoz. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Bona nit, i a vostès també. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Recordin que el món de l'esport a la sintonia de Ràdio Maricel torna dimecres. Entre les 4 i les 5 tenen una cita amb el Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Adéu-siau.